Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
Un 90% de la població de Catalunya entrarà demà en alerta per sequera. La mesura que ha d'aprovar el govern abastarà la conca del Ter Llobregat, la més important del país, i també a l'àmbit d'Arnius Boadella. Cristina Cantal.
Hi haurà restriccions a 25 comarques que afectaran 6,6 milions de ciutadans. L'alerta no afectarà l'aigua de boca, però sí que implicarà restriccions en l'ús d'aigua a la indústria, als usos recreatius i l'agricultura.
Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
Des de Tordera, la pagesia veu amb preocupació la situació. N'hem parlat amb el pagès Josep Riera.
Si en temps que ha de ploure no plou, doncs la producció minva. Si pots fer dos dalls, potser només en punt, i així ens va. Tindrem el gasto de sembrar i de tot això per una producció molt minsa.
La Fiscalia General de l'Estat rebutja rebaixar a la baixa les penes a agressors sexuals de forma automàtica i recorda que no cal tocar sentències on les penes estiguin dins la forquilla prevista a la nova llei coneguda com només el sí és sí.
El Ministeri Públic ha emès el seu posicionament aquesta tarda i ara s'haurà d'esperar què en diu el Tribunal Suprem. El sector judicial reivindica unificació en els criteris. Laia Serra és advocada penalista.
La qüestió és que hi hagi un criteri unànim perquè no hi hagi, diguem-ne, disbauxa jurídica. I el cert és que la rebaixa del llindar mínim per se no implica automàticament que s'hagin de revisar aquestes condemnes. D'aquí la crítica al biaix masclista de la judicatura que davant de totes les opcions jurídiques possibles ha adoptat la menys acorda amb l'esperit de la llei i amb els drets de les víctimes.
El sector del vehicle elèctric reclama més punts de recàrrega a la xarxa pública. Les matriculacions de cotxes totalment elèctrics han augmentat un 30% en els darrers 3 mesos.
El creixement, però, no ha anat paral·lel a l'augment de punts de càrrega de la xarxa pública. El secretari general del Gremi del Motor de Barcelona, Joan Blancafort, reclama més punts de recàrrega. Des de la Generalitat, la directora de l'Institut Català de l'Energia, Marta Morera, defensa que cal un canvi de paradigma.
Sí que és cert que l'evolució s'està produint, però per arribar als indicadors que s'han marcat des d'Europa, anem per sota. I això és el que valorem amb preocupació.
El que estem analitzant ara és quants vehicles tenen aquesta possibilitat de recàrrega vinculada. I a partir d'aquí poder dimensionar quants punts de recàrrega més públics farien falta.
L'Ajuntament de Girona detecta més de 4.000 persones que viuen al carrer, en albergs, pisos ocupats o que pateixen exclusió residencial.
Les dades s'extreuen de l'informe de sensellarisme. Ara el consistori busca la manera de fer un nou centre per donar-los suport.
Girona FM, Pau Villafanyer.
Núria Pi, regidora de Drets Socials, explica que preferirien poder treballar sobre la prevenció.
Nosaltres el que ens agradaria poder treballar és amb les famílies, amb les persones, abans de que es trobin en situació d'exclusió residencial o amb l'etiqueta de sensellarisme.
La crisi econòmica frena el creixement del sector del llibre.
El sector editorial confia en el múscul aconseguit amb la incorporació de nous lectors i la tornada a les llibreries per fer front a un 2023 amb perspectives econòmiques incertes. Així ho ha assegurat el president del gremi, Patrici Tixis.
El fet de que els lectors tornin a les llibreries, el fet de molta gent jove que s'hagi incorporat a la lectura, el fet de que després de la pandèmia tinguem un mercat que és un 20% més gran del que era, bueno, ens dona cert muscle per afrontar el que vingui.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. La temperatura no ha pujat massa durant aquest matí i a hores d'ara l'ambient és fred en molts punts de Catalunya, sobretot de l'interior del país, on trobem temperatures encara per sota dels 10 graus. Cal dir que sí que la temperatura és més suau en punts de les comarques de Tarragona, també cap al litoral central, i és que aquí ha anat bufant el vent, anirà bufant el vent de cara a aquestes properes hores i també permetrà que la temperatura es mantingui un pèl més suau. Cal dir que els núvols es mantindran presents a bona part del país, una miqueta més trencats cap al sud del territori, però igualment també s'espera que esta banda onda de precipitació que ha d'anar escombrant Catalunya d'oest cap a est. Serà de cara al final del dia quan els ruixats es centraran sobretot cap a les comarques de Girona i també comarques de Barcelona. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. En general no sembla una jornada massa complicada en aquesta xarxa viària. Hi ha aturades més o menys habituals, però no hi ha massa problemes. De fet, sembla fins i tot que el trànsit ja comença a millorar. La Ronda de Dalt de Barcelona sí que encara va carregada amb alguns trams d'aturades en totes dues direccions, o la C58 també un pèl més carregada, el que seria habitual entre Montcada i el Nus d'entrada a Barcelona. Això sí, a causa de les nevades que estan caient ara mateix, són necessàries, són obligatòries les cadenes, per una banda a la C28, al port de la Bonaigua, entre Baqueira i Alt Àneu, i també per accedir al Pla de Beret. Com dèiem, en aquests dos punts, en aquests dos trams, calen cadenes per circular-hi. És tot des del Servei Català de Trànsit.
No pares de pensar en la sostenibilitat i com pots pagar menys en la factura de la llum. Jo sóc aquí per assessorar-te en tot el que necessitis.
Ara, amb CaixaBank, pots instal·lar panells fotovoltaics EDP i començar a estalviar en el consum elèctric. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Un 90% de la població de Catalunya entrarà demà en alerta per sequera. La mesura que ha d'aprovar el govern abastarà la conca del Ter Llobregat, la més important del país, i també en l'àmbit d'Arnius Boadella.
És la que abasteix, entre d'altres, l'àrea metropolitana de Barcelona. Això afectarà 202 municipis. Així s'amplia la llista a 503 poblacions amb restriccions d'aigua. L'alerta no afectarà l'aigua de boca, però sí que implicarà restriccions en l'ús de l'aigua, la indústria, els usos recreatius i l'agricultura.
En definitiva, amb els municipis que s'afegeixen a l'estat d'alerta, hi haurà restriccions a 25 comarques que afectaran 6,6 milions de ciutadans. Jordi Casino.
Alerta per sequera que afectarà ja un total de 26 comarques, 550 municipis i més de 6 milions i mig de persones, i que s'activarà quan els embassaments de les conques internes de Catalunya es troben ja al voltant del 33% de la seva capacitat, molt per sota del 56% que es trobaven al febrer quan es va activar la prealerta. La declaració que afectarà els municipis del Barcelonès, el Baix Llobregat, els dos Vallesos, l'Alt Penedès, l'Anoia, el Bages, el Baix Empordà, el Berguedà, el Garraf, el Gironès, el Maresme, la Selva i el Solsonès, no tindrà però de moment cap afectació en el consum de boca, que continuarà estant del tot garantit. Les restriccions es limitaran als àmbits recreatius, agrícola i industrial. En concret, hi haurà una reducció del 30% en els usos d'aigua per regar jardins o camps de golf o per omplir piscines i fonts ornamentals. La rebaixa de l'ús de l'aigua per a reg agrícola serà d'un 25%, per a usos ramaders d'un 10% i a nivell industrial d'un 5%. A grans trets, l'activació de l'alerta implicarà limitar l'ús d'aigua a un màxim de 250 litres per habitant i dia, una xifra molt per sobre encara del consum mitjà a Catalunya, que actualment se situa en els 130 litres. Una dada, però, que aquest estiu ha patit un increment en 12 litres per persona i dia.
Com dèiem, el sector agrícola i ramader serà un dels més perjudicats. Des de Tordera es veu a passió les restriccions i la manca de pluges. Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
Amb aquest nivell d'alerta, l'aigua estarà limitada en un 25% per usos agrícoles, un 10% per ramaders i un 15% per industrials. Des de Tordera, la pagesia veu amb preocupació la situació. N'hem parlat amb el pagès Josep Riera.
Si en temps que ha de ploure no plou, doncs la producció minva. Si pots fer dos dalls, potser només en podràs fer un, i així ens va. Tindrem el gasto de sembrar i de tot això per una producció molt minsa.
Amb aquest panorama, les dessaladores d'aigua marina del Prat i la Tordera són peces clau per evitar restriccions. Enrique Velasco és de l'Agència Catalana de l'Aigua.
I les dessalinitzadores ajuden a guardar l'aigua en els embassaments. Actualment estan al 85% de funcionament, que tenen en compte que és una maquinària complexa, és un valor molt alt.
Precisament l'Agència Catalana de l'Aigua ha apel·lat a la responsabilitat dels ciutadans per estalviar aigua. De mitjana, cada persona utilitza 130 litres d'aigua al dia a Catalunya.
Un altre exemple el trobem al Pantà de Sau, que està ara mateix al 18% de la seva capacitat, amb només 30 hectòmetres cúbics dels 165 que hi caben. L'any passat, en aquesta època, hi havia 85 hectòmetres i la mitjana dels últims 5 anys ha estat de 101. Amb la situació de sequera i el baix nivell de l'aigua, l'església de Sant Romà de Sau és visible del tot i van emergint més elements de l'antic poble engolit per les aigües fa gairebé 60 anys. El 9 FM.
L'església romànica de Sant Romà de Sau és un dels grans indicadors de la sequera a Catalunya. Ja fa uns mesos que és del tot visible i xoca els curiosos veure-la des d'uns metres més avall. Ara el cimil de la punta del campanar es pot fer amb un pal d'electricitat, que ha aguantat dret des que fa gairebé 60 anys es va cobrir d'aigua. Entre les persones que van al pantà hi ha qui pateix per la situació de sequera. D'altres consideren que el baix nivell de l'aigua actual forma part d'un cicle i confien que l'embassament es tornarà a omplir.
Tenim entès que ben bé aquesta és l'última casa que hi ha. Després d'aquesta última casa hi ha el pont que travessa cap al cantó de Can Mateu. Passa que no sé si es veurà, si plou, ojalà plogués ja, perquè si es veu malament.
Ara estem jubilats i hem aprofitat aquests dies, doncs, que el pantà està així baix per venir a fer fotos. Ja havia vingut alguna vegada amb un... portava un autocar i amb les coles havien vingut i també havia estat, però tan baix com avui no ho havia pas vist mai.
Ara el pantà de Sau es troba al 18% de la seva capacitat amb només 30 hectòmetres cúbics dels 165 que hi caben. L'any passat, en aquesta època, hi havia 85 hectòmetres i la mitjana dels últims 5 anys ha estat de 101.
També la conca interna hidrogràfica de Catalunya, que depèn de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, es troba a poc menys del 35% de la seva capacitat, quan l'any passat per les mateixes dates es situava al 65%, i ara fa 10 anys al 70%. Tot i les restriccions, pel que fa al rec, el subministrament d'aigua de boca de moment està assegurat. Fem un FM. Pili García.
El canal de Catalunya i Aragó només subministra aigua 4 dies de cada 20 per abastiments i per rec de suport als cultius. Segons José Luis Pérez, president de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, les darreres pluges faran que es pugui assegurar la sembra del cereal de tardor.
Yo creo que con estas lluvias, espero con estas lluvias, puedan hacer ya la siembra de otoño, lo cual será muy positivo, porque bueno, nos permitirá que, en fin, que no tengamos que gastar mucha agua. A veces damos un riego para que el sembrado nazca, y si va lloviendo otoño, pues este riego nos lo evitamos. Hay que hacer todo lo posible para guardar cuanta más agua posible para el año que viene.
Segons Pérez, caldrà estalviar tota l'aigua possible per la campanya de l'any vinent, que començarà els darrers dies de febrer. Pérez mostra evident preocupació perquè els grans embassaments, com Canelles o Escales, estan pràcticament buits i costarà anys a que es recuperin.
Notícies en xarxa.
L'altre titular de la jornada, la Fiscalia General de l'Estat, rebutja rebaixar a la baixa les penes a agressors sexuals de forma automàtica i recorda que no cal tocar sentències on les penes estiguin dins la forquilla prevista a la nova llei, coneguda com Només el sí és sí. El Ministeri Públic ha emès el seu posicionament aquesta tarda i ara s'haurà d'esperar a què en diu el Tribunal Suprem. Helena Puigdueta.
En declaracions a la xarxa, Laia Serra, advocada penalista i especialista en temes de violència de gènere, apunta que és necessari que els criteris estiguin consensuats entre tots els operadors jurídics i que es defineixin de manera ràpida per evitar la sensació d'inseguretat social i legal que s'ha creat darrerament. Sobretot, ha dit, cal defugir d'aquesta idea de la revisió automatitzada que tanta controvèrsia ha generat.
La qüestió és que hi hagi un criteri unànim perquè no hi hagi, diguem-ne, disbauxa jurídica. I el cert és que la rebaixa del llindar mínim per se no implica automàticament que s'hagin de revisar aquestes condemnes. D'aquí la crítica al biaix, no?, masclista de la judicatura, que davant de totes les opcions jurídiques possibles ha adoptat la menys acorda amb l'esperit de la llei i amb els drets de les víctimes.
Serra no ha parlat d'una llei mal feta, una norma sense manual d'instruccions que, com en d'altres reformes, s'anirà perfilant a partir dels criteris fixats per jurisprudència o bé unificats entre audiències, Fiscalia i Suprem.
Preocupació a l'Ebre per la proposició de llei que està a punt de tramitar-se i que pot bloquejar l'arribada dels fons de transició nuclear al territori. Avui s'han reunit d'urgència els 5 consells comarcals afectats, alcaldes i agents socials o econòmics per alertar de la pèrdua de competitivitat que significaria ampliar el radi d'implementació dels fons nuclears. Canal Terres de l'Ebre, Jonathan Farinyes.
Es celebra una nova reunió per la llei dels fons nuclears a la Ribera d'Ebre. Aquesta vegada amb tots els presidents dels consells comarcals afectats i els alcaldes d'un radi de 20 quilòmetres. L'objectiu ha estat compartir la situació i establir un posicionament conjunt davant la imminent tramitació de la proposició de llei. Els representants alerten de la pèrdua de competitivitat i de l'essència dels fons amb l'ampliació del radi dels municipis que optarien els fons. Xavier Faura, president del Consell Comarcal del Baix Ebre.
El que hem de fer és que aquest fons se destini estrictament al territori, perquè si no, no ho aconseguirem. És
més senzill anar a posar una instal·lació fabril al polígon industrial del Francolí que posar-ho al del Molló. Per tant, el benefici econòmic, l'inversor només l'ha de tenir si està al costat de les centrals nuclears. Si no, no el pot tenir, perquè és que si no, no té sentit aquest fons nuclear.
A la trobada, els alcaldes i presidents dels consells comarcals han instat els grups parlamentaris a posar esmenes a la llei per retornar als acords i al reglament ja redactat i consensuat entre tots els municipis i agents implicats.
I encara al voltant de l'energia, actualment tan sols l'1% de tot el parc mòbil català és elèctric, però des de la Generalitat es treballa per arribar al 20% al 2030. De fet, les matriculacions de cotxes totalment elèctrics han augmentat un 30% en els últims 3 mesos. El creixement, però, no ha anat paral·lel a l'augment de punts de càrrega de la xarxa pública, un fet que situa Catalunya encara molt per darrere d'altres països europeus en aposta pel vehicle elèctric. Joan Ferrer.
Avui dia a Catalunya hi ha uns 15.700 punts de recàrrega entre públics i privats, però per absorbir tots els nous vehicles que es vendran els propers anys, marques i concessionaris han marcat unes fites que no s'estan complint. Enguany hi hauria d'haver 45.000 punts de recàrrega, 30.000 més que els actuals, i de cara al 2030, 340.000. Joan Blancafort és secretari general del Gremi del Motor de Barcelona.
Sí que és cert que l'evolució s'està produint, però per arribar als indicadors que s'han marcat des d'Europa, anem per sota. I això és el que valorem amb preocupació.
Des de la Generalitat es reconeix que hi hauria d'haver més punts de recàrrega, tot i que es defensa que la nova mobilitat elèctrica passa per un canvi de paradigma. Segons Marta Morera, directora de l'Institut Català de l'Energia, la creació de punts de recàrrega dependrà sobretot de quants cotxes disposin de recàrrega vinculada, és a dir, que es puguin endollar a casa o en un lloc proper.
El que estem analitzant ara és quants vehicles tenen aquesta possibilitat de recàrrega vinculada i a partir d'aquí poder dimensionar quants punts de recàrrega més públics farien falta.
Morera també reconeix que l'actual potència de la xarxa elèctrica catalana no podria absorbir una flota de vehicles 100% elèctrica, però que s'està treballant per aconseguir-ho.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política, la negociació dels pressupostos continua centrant l'agenda dels partits catalans a només 3 dies perquè es votin els comptes generals de l'Estat al Congrés. Sobre els pressupostos catalans, l'oposició continua reclamant informació detallada al govern per poder-se posicionar. Mont Carvajal.
El PSC assegura que una i altra negociació no estan vinculades. La portaveu Elia Tortolero acusa el president aragonès de lentitud.
El senyor Pere Aragonès ha de decidir quan ens envien la documentació i què, com i amb qui vol pactar aquests pressupostos o vol obrir aquesta negociació.
El portaveu dels comuns, Joan Mena, diu que després de la primera negociació dels pressupostos encara estan molt lluny d'un acord i que el govern fa salat.
És evident que aquesta minoria de govern va tard perquè tenim poc temps, però encara veiem marge per poder avançar en aquesta negociació.
I Esquerra Republicana es manté on era. La portaveu Marta Vilalta insisteix en que les aliances preferents no passen per al PSC.
I això passa, doncs, evidentment, pels grups parlamentaris de Junts, també dels comuns, d'en Comú Podem, i també, doncs, de la CUP, un nou cicle per guanyar.
D'altra banda, Esquerra Republicana rebutja suspendre els diputats Josep Maria Jové i Lluís Salvador, com va passar amb Laura Borràs, perquè diuen que el judici que se'ls ha obert és pel referèndum de l'1 d'octubre i no pas per corrupció.
Tots els alumnes de formació professional coneixeran la seva plaça abans de començar el curs. És el compromís assumit avui pel conseller d'Educació, Josep González Cambray, al Parlament. Un nou decret d'orientació i mesures per escurçar el període des que comença la preinscripció fins que es formalitza la matrícula hauran de garantir aquest compromís. Anna Ruiz.
El 20% dels estudiants amb plaça assignada a un cicle no s'acolant i aquest any s'han comptabilitzat 13.000 vacants. I tot i això, molts alumnes no tenen la plaça assignada al setembre i comencen les classes amb retard, fins i tot a l'octubre. Al curs vinent les coses hauran canviat, segons ha anunciat avui al Parlament el conseller d'Educació.
Per primera vegada, tot l'alumnat de la formació professional en procés de matrícula ordinària sabrà la seva plaça abans de l'inici de curs.
Cambray ha apostat per millorar l'orientació dels alumnes i modernitzar el mapa de la formació professional a Catalunya perquè l'oferta de places s'adequi a la demanda laboral dels cicles. Això suposarà, ha advertit el conseller, tancar cicles i obrir-ne d'altres. També s'hauran d'adoptar millores en els períodes administratius per poder escurçar el temps entre la preinscripció i la matrícula. D'altra banda, el conseller d'Educació ha anunciat que de cara al curs vinent, l'alumnat que està cursant presencialment quart d'ESO a les escoles d'adults tindrà prioritat d'accés als cicles de grau mitjà.
A Girona, l'Ajuntament ha detectat més de 4.000 persones que viuen al carrer, en albergs, pisos ocupats o que pateixen exclusió residencial. Les dades s'extreuen de l'informe de sensellarisme. També han augmentat en un 43% les persones que dormen directament al carrer des del 2016. Ara el consistori busca la manera de fer un nou centre per donar-los suport. Girona FM, Pau Villafanyer.
Ja han presentat el projecte per poder obtenir els fons Next Generation europeus i així crear un centre de baixa exigència que no tindria la necessitat d'un pla de treball i, per tant, seria només de suport a nivell de menjar i dormir per després, això sí, derivar-los a serveis de l'Ajuntament per solucionar la seva situació. Núria Pi, regidora de Drets Socials, explica que preferirien poder treballar sobre la prevenció.
Nosaltres el que ens agradaria poder treballar és amb les famílies, amb les persones, abans de que es trobin en situació d'exclusió residencial o amb l'etiqueta de sensellarisme, però sí que és veritat que les dades el que ens mostren és que els darrers anys hi ha hagut un augment de persones que ja es trobaven en situació d'habitatge fràgil, que lògicament en el moment que hi ha una crisi d'habitatge fràgil ràpidament poden passar en situació de sensellarisme, i persones que potser no es trobaven en aquesta situació i que ara s'hi veuen.
La regidora també ha demanat més recursos a la Generalitat davant l'efecte crida que diu fa Girona de persones sense llar de municipis propers, que els ajuntaments d'aquests no tenen recursos per poder proporcionar ajuda.
En cultura, el Gremi d'Editors de Catalunya celebra aquest vespre la nit de l'edició. Serà al Teatre Romea, a Barcelona, on es lliurarà el Premi Atlàntida, el Memorial Lara per una jove iniciativa empresarial del món del llibre i el Premi de Traducció Àngel Crespo.
Josep Maria Pou rebrà el Premi Atlàntida en reconeixement als més de 50 anys de trajectòria teatral com a actor i director, també per la seva tasca de traductor i adaptador. Pel que fa al 28è Memorial Fernando Lara, que atorga la Cambra del Llibre, recau aquest any en l'editorial de llibres infantils i juvenils il·lustrats Flamboyant. Finalment, el 25è Premi de Traducció serà otorgat a Pablo Martín Sánchez per la traducció del francès al castellà de l'obra L'Anomalia d'Hervé Letellier.
Precisament el sector editorial confia en el múscul aconseguit amb la incorporació de nous lectors i la tornada a les llibreries per fer front a un 2023 amb perspectives econòmiques incertes.
La fusió entre les distribuïdores Àgora i Punxes, que representen 210 segells editorials, ha provocat des de principis de setembre retards en l'arribada dels títols a les llibreries i podrien portar problemes de cara a una campanya de Nadal.
Amb tot, el gremi confia que no afecti i es tanqui un bon any, tot i l'efecte negatiu de la moratòria del canvi curricular a l'ensenyament. David Navarro.
El segon semestre de l'any, el sector editorial ha patit la sacsejada produïda per la inflació i la pujada de tipus d'interès. De mitjana, els editors han incrementat un 3% el preu dels llibres, molt per sota de l'escalada de preus. Però la força que ha guanyat el sector després de la pandèmia i l'expectativa de vendes per Nadal fan que el president del gremi, Patrici Tixis, asseguri que es tancarà l'any amb bones xifres.
El fet de que els lectors tornin a les llibreries, el fet de que hi hagi molta gent jove que s'hagi incorporat a la lectura, el fet de que després de la pandèmia tinguem un mercat que és un 20% més gran del que era, bueno, ens dona una certa, diguéssim, cert muscle per afrontar el que vingui.
Això, tot i els problemes de distribució que la fusió entre les empreses, les Punxes i Àgora ha provocat i que, segons el gremi, són en vies de solució. També ha tingut un impacte negatiu la moratòria del canvi curricular a l'ensenyament, que ha reduït substancialment els beneficis esperats per les editorials, que s'han quedat amb milers de llibres sense demanda.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Bardà.
Cadí la Seu ha presentat una reclamació al Comitè Nacional de Competició de la Federació Espanyola de Bàsquet per recórrer la darrera acció del partit d'aquest cap de setmana, de dissabte, contra el Guernica, partit de la Lliga Femenina. El club de la Seu d'Urgell considera que el triple que va donar la victòria al conjunt basc va estar fora de temps i en cas que el recurs del Cadí sigui escoltat, cal destacar, doncs, que el Cadí empataria 4 victòries amb l'Araski i l'Euskotren, que ocupen la 7a i 8a posició. Encara en bàsquet, l'Espart Girona ha fet oficial avui el comiat de la jugadora nord-americana Crystal Bradford, que no comptava en els esquemes del tècnic Bernat Canut, com ha quedat constatat en els últims partits de competició. El joventut de Badalona, la penya, viu la ressaca d'una nit màgica viscuda ahir amb la victòria sobre el Barça. La d'ahir va ser la segona derrota seguida del conjunt blaugrana, comptant la d'Eurolliga i la quarta victòria de la penya a la Lliga ACB. Andrés Feliz, jugador del joventut de Badalona, en declaracions a l'enjoc de la xarxa.
Siempre que viene otra gente a apoyarnos, siempre nos das un plus y lo necesitamos durante toda la temporada. Como tú has dicho, no hemos empezado de la manera que queríamos, pero poco a poco iremos cogiendo ritmo para seguir y llegar al objetivo que era mejorar desde el año pasado.
El triomf per 89 a 72, de 92 a 89 per part de la penya en un autèntic partidàs el que es va viure ahir al Palau Olímpic de Badalona. En waterpolo destaquem que s'ha portat a terme el sorteig de la segona fase de la Champions femenina de waterpolo, en què hi haurà novament un duel fratricida entre els dos millors clubs catalans, com són l'Astralpool Club Natació Sabadell i el Centre Natació Mataró. Els dos equips catalans coincidiran en el grup B a Eger, a Hongria, amb el mateix conjunt anfitrió del Tigre i el Ferencváros d'Hongria. El conjunt de Budapest, la competició de la segona fase de la Champions femenina de waterpolo es disputarà del 9 a l'11 de desembre. El Club Esportiu Mediterrani, que havia estat segon en la preliminar disputada a la piscina Josep Vallès, a la capital catalana, s'haurà de desplaçar fins a Budapest. També destaquem que en futbol avui l'entrenador del Barça, Xavi Hernández, ha explicat que espera que els 16 jugadors de la seva plantilla, que estan al Mundial de Qatar, tornin sense lesions per poder encarar el retorn a la Lliga de finals d'any en què el Barça rebrà l'Espanyol. Recordem que en la jornada d'ahir va començar el Mundial i aquest dimecres debutarà la selecció espanyola que entrena Luis Enrique. S'enfrontaran contra Costa Rica. I ja es coneixen els aparellaments del Trofeu Ciutat de Barcelona de tenis de taula que se celebra aquest proper cap de setmana. Destaquem el duel entre el jugador del Ser l'Escala, Norbert Tauler, i Quadri Aruna.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Raül Garret al control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Joan Bàrbara als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Fa dos anys, el nostre món es va buidar. I avui els plats de moltes famílies segueixen buits.
Per això aquest any tornem a omplir-nos. Tornem a omplir el rebost de qui més ho necessita.
El 25 i 26 de novembre torna el Gran Recapte. Tornem a omplir les caixes de solidaritat. Dona aliments o fes un donatiu a granrecapte.com.
Ajudar a omplir.
Amb la col·laboració de la xarxa.
Cada nadó que arribi avui al món naixerà amb un 11% de probabilitats de s'esquerrar. Un 15% de tenir al·lèrgia al pol·len. I un 20% de patir abús sexual infantil. Canviem les xifres. Fundació Vic i Bernadet contra l'abús sexual infantil.
Viatges quilòmetre zero. Amb l'escriptora Núria Esponellà.
Viatge combinat en cotxe i a peu. Enfilo una carretera secundària per no passar sempre per la mateixa ruta transitada. Tinc la intenció de mirar el paisatge tranquil·lament mentre condueixo a poc, amb el vidre de la finestra una mica baixat, per intensificar la sensació de proximitat visual. Aniré a un poblet que fa temps que no visito. Habitualment sempre vaig de pressa, pinyó fixa. Però a partir d'ara m'he proposat desviar-me de les rutines, trencar la inèrcia tant com pugui. No és una qüestió de temps, sinó mental. Un canvi d'hàbits volgut. M'aturo a que hi ha mig camí abans d'arribar al poble i aparco. Faig cas d'un rètol que indica un camí alternatiu que s'ha de fer peu. Inicio la ruta a tocar un rec per on baixa un reguerol d'aigua i m'enfilo per un terreny pedregós amb marges alts on hi creixen alguns ametllers que semblen abandonats. Estan carregats d'ametlles. Segurament no valen res que ningú no les hagi collit. Deuen ser margantes. Però i si són bones? M'animo a descobrir-ho. N'abasto unes quantes, les trenco amb una pedra i les provo. Són ben dolces. M'ompliré la motxilla quan torni, segur encara hi seran. Continuo el camí amb alts i baixos de terreny que m'ofereixen una perspectiva diferent dels entorns que ja coneixia. I tot d'una se m'apareix la visió del poble que sobresurt enmig de la plana a l'entorn d'un campanar punxegut. Veig un perfil que no té res a veure amb el que coneixia. I faré un vol i tornaré al punt de partida. Fins ara he estat com molta gent que corre i no veu res. Però n'estic aprenent i de tornada arreplegaré el meu botí d'ametlles.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Un 90% de la població de Catalunya entrarà demà en alerta per sequera. La mesura que ha d'aprovar el govern abastarà la conca del Ter Llobregat, la més important del país, i també en l'àmbit d'Arnius Boadella. Cristina Cantal.
Hi haurà restriccions a 26 comarques que afectaran 6,6 milions de ciutadans. L'alerta no afectarà l'aigua de boca, però sí que implicarà restriccions en l'ús d'aigua a la indústria, els usos recreatius i l'agricultura.
Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
Des de Tordera, la pagesia veu amb preocupació la situació. N'hem parlat amb el pagès Josep Riera.
Si en un temps que ha de ploure no plou, doncs la producció minva. Si pots fer dos dalls, potser només en podràs fer un, i així ens va. Tindrem el gasto de sembrar i de tot això per una producció molt minsa.
La Fiscalia General de l'Estat rebutja rebaixar a la baixa les penes a agressors sexuals de forma automàtica i recorda que no cal tocar sentències on les penes estiguin dins la forquilla prevista a la nova llei coneguda com només el sí és sí.
El Ministeri Públic ha emès el seu posicionament aquesta tarda i ara s'haurà d'esperar a què en diu el Tribunal Suprem. El sector judicial reivindica unificació en els criteris. Laia Serra és advocada penalista.
La qüestió és que hi hagi un criteri unànim perquè no hi hagi, diguem-ne, disbauxa jurídica. I el cert és que la rebaixa del llindar mínim per se no implica automàticament que s'hagin de revisar aquestes condemnes. D'aquí la crítica al biaix masclista de la judicatura que davant de totes les opcions jurídiques possibles ha adoptat la menys acorda amb l'esperit de la llei i amb els drets de les víctimes.
El sector del vehicle elèctric reclama més punts de recàrrega a la xarxa pública. Les matriculacions de cotxes totalment elèctrics han augmentat un 30% en els darrers 3 mesos.
El creixement, però, no ha anat paral·lel a l'augment de punts de càrrega de la xarxa pública. El secretari general del Gremi del Motor de Barcelona, Joan Blancafort, reclama més punts de recàrrega. Des de la Generalitat, la directora de l'Institut Català de l'Energia, Marta Morera, defensa que cal un canvi de paradigma.
Sí que és cert que l'evolució s'està produint, però per arribar als indicadors que s'han marcat des d'Europa, anem per sobre. I això és el que valorem amb preocupació.
El que estem analitzant ara és quants vehicles tenen aquesta possibilitat de recàrrega vinculada. I a partir d'aquí poder dimensionar quants punts de recàrrega més públics farien falta.
L'Ajuntament de Girona detecta més de 4.000 persones que viuen al carrer, en albergs, pisos ocupats o que pateixen exclusió residencial.
Les dades s'extreuen de l'informe de sensellarisme. Ara el consistori busca la manera de fer un nou centre per donar-lo suport.
Girona FM, Pau Villafanyer.
Núria Pi, regidora de Drets Socials, explica que preferiríem poder treballar sobre la prevenció.
Nosaltres el que ens agradaria poder treballar és amb les famílies, amb les persones, abans de que es trobin en situació d'exclusió residencial o amb l'etiqueta de sensellarisme.
La crisi econòmica frena el creixement del sector del llibre.
El sector editorial confia en el múscul aconseguit amb la incorporació de nous lectors i la tornada a les llibreries per fer front a un 2023 amb perspectives econòmiques incertes. Així ho ha assegurat el president del gremi, Patrici Tigis.
El fet de que els lectors tornin a les llibreries, el fet de que hi hagi molta gent incorporada a la lectura, el fet de que després de la pandèmia tinguem un mercat que és un 20% més gran del que era, bueno, ens dona cert muscle per afrontar el que vingui.
I en esports, el Cadí-la-Seu presenta una reclamació al Comitè Nacional de Competició de la Federació de Bàsquet, Joan Barberà.
per recórrer la darrera acció del partit del cap de setmana contra el Guernica de la Lliga Femenina. El club català considera que el triple que va donar la victòria al conjunt basc va estar fora de temps.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. La temperatura no ha pujat massa durant aquest matí i a hores d'ara l'ambient és fred en molts punts de Catalunya, sobretot de l'interior del país, on trobem temperatures encara per sota dels 10 graus. Cal dir que sí que la temperatura és més suau en punts de les comarques de Tarragona, també cap al litoral central, i és que aquí ha anat bufant el vent, anirà bufant el vent de cara a aquestes properes hores i també permetrà que la temperatura es mantingui un pèl més suau. Cal dir que els núvols es mantindran presents a bona part del país, una miqueta més trencats cap al sud del territori, però igualment també s'espera aquesta banda de precipitació que ha d'anar escombrant Catalunya d'oest cap a est. Serà de cara al final del dia quan els ruixats es centraran sobretot cap a les comarques de Girona i també comarques de Barcelona. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda. La veritat és que parlem d'una jornada tirana tranquil·la en aquesta xarxa viària. Ara hi ha, sobretot, molt poc volum de trànsit. Sí que tenim un parell d'incidències, un accident que s'ha produït a la C-17 a la zona de Granollers, a l'entesa de marxa, un quilòmetre en sentit Barcelona, en aquest tram de la C-17, i un altre accident a l'est del Llobregat, a la C-16, a l'altura de Cercs. Aquí sí, bona pas alternatiu. No hi ha grans retencions, perquè, com dèiem, en general hi ha molt poc volum de trànsit ja en aquesta xarxa viària. A sort, sí, recordar aquestes vies afectades per la neu, calen cadenes per circular per la C-28 o per la Bonaigua, entre Baqueira i Alt Àneu, i també per accedir al Pla de Baret. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Un 90% de la població de Catalunya entrarà demà en alerta per sequera. La mesura que ha d'aprovar el govern abastarà la conca del Ter Llobregat, la més important del país, i també l'àmbit d'Arnius Boadella.
És la que abasteix, entre d'altres, l'àrea metropolitana de Barcelona. Això afectarà 202 municipis. Així s'amplia la llista a 503 poblacions amb restriccions d'aigua. L'alerta no afectarà l'aigua de boca, però sí que implicarà restriccions en l'ús de l'aigua a la indústria, als usos recreatius i l'agricultura.
En definitiva, amb els municipis que s'afegeixen a l'estat d'alerta, hi haurà restriccions a 26 comarques que afectaran 6,6 milions de ciutadans. Jordi Casino.
Alerta per sequera que afectarà ja un total de 26 comarques, 550 municipis i més de 6 milions i mig de persones, i que s'activarà quan els embassaments de les conques internes de Catalunya es troben ja al voltant del 33% de la seva capacitat, molt per sota del 56% que es trobaven al febrer quan es va activar la prealerta. La declaració que afectarà els municipis del Barcelonès, el Baix Llobregat, els dos Vallesos, l'Alt Penedès, l'Anoia, el Bages, el Baix Empordà, el Berguedà, el Garraf, el Gironès, el Maresme, la Selva i el Solsonès, no tindrà però de moment cap afectació en el consum de boca, que continuarà estant del tot garantit. Les restriccions es limitaran als àmbits recreatius, agrícola i industrial. En concret, hi haurà una reducció del 30% en els usos d'aigua per regar jardins o camps de golf o per omplir piscines i fonts ornamentals. La rebaixa de l'ús de l'aigua per a reg agrícola serà d'un 25%, per a usos ramaders d'un 10% i a nivell industrial d'un 5%. A grans trets, l'activació de l'alerta implicarà limitar l'ús d'aigua a un màxim de 250 litres per habitant i dia, una xifra molt per sobre encara del consum mitjà a Catalunya, que actualment se situa en els 130 litres. Una dada, però, que aquest estiu ha patit un increment en 12 litres per persona i dia.
Com dèiem, el sector agrícola i ramader serà un dels més perjudicats. Des de Tordera es veu amb preocupació les restriccions i la manca de pluges. Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
Amb aquest nivell d'alerta, l'aigua estarà limitada en un 25% per usos agrícoles, un 10% per ramaders i un 15% per industrials. Des de Tordera, la pagesia veu amb preocupació la situació. N'hem parlat amb el pagès Josep Riera.
Si en temps que ha de ploure no plou, doncs la producció minva. Si pots fer dos dalls, potser només en podràs fer un, i així ens va. Tindrem el gasto de sembrar i de tot això, per una producció molt minsa.
Amb aquest panorama, les desaladores d'aigua marina del Prat i la Tordera són peces clau per evitar restriccions. Enrique Velasco és de la Plana de l'Aigua.
I les desalinizadores ajuden a guardar l'aigua en els embassaments. Actualment estan al 85% de funcionament. Que tenen en compte que és una maquinària complexa, és un valor molt alt.
Precisament l'Agència Catalana de l'Aigua ha apel·lat a la responsabilitat dels ciutadans per estalviar aigua. De mitjana, cada persona utilitza 130 litres d'aigua al dia a Catalunya.
També la conca interna hidrogràfica de Catalunya, que depèn de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, es troba a poc menys del 35% de la seva capacitat, quan l'any passat, per les mateixes dates, es situava al 65% i ara fa 10 anys al 70%. Tot i les restriccions pel que fa al rec, el subministrament d'aigua de boca de moment està assegurat. Amb un FM a Pili García.
El canal de Catalunya i Aragó només subministra aigua 4 dies de cada 20 per abastiments i per rec de suport als cultius. Segons José Luis Pérez, president de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, les darreres pluges faran que es pugui assegurar la sembra del cereal de tardor.
Yo creo que con estas lluvias, espero con estas lluvias, puedan hacer ya la siembra de otoño, lo cual será muy positivo, porque bueno, nos permitirá que no tengamos que gastar mucha agua. A veces damos un riego para que el sembrado nazca y si va lloviendo otoño, pues este riego nos lo evitamos. Hay que hacer todo lo posible para guardar cuanta más agua posible para el año que viene.
Segons Pérez, caldrà estalviar tota l'aigua possible per la campanya de l'any vinent, que començarà els darrers dies de febrer. Pérez mostra evident preocupació perquè els grans embassaments, com Canelles o Escales, estan pràcticament buits i costarà anys a que es recuperin.
Notícies en xarxa.
L'altre titular de la jornada, la Fiscalia General de l'Estat, rebutja rebaixar a la baixa les penes a agressors sexuals de forma automàtica i recorda que no cal tocar sentències on les penes estiguin dins la forquilla prevista a la nova llei coneguda com només el sí és sí. El Ministeri Públic ha emès el seu posicionament aquesta tarda i ara s'haurà d'esperar a què en diu el Tribunal Suprem. Helena Puigdueta.
En declaracions a la xarxa, Laia Serra, advocada penalista i especialista en temes de violència de gènere, apunta que és necessari que els criteris estiguin consensuats entre tots els operadors jurídics i que es defineixin de manera ràpida per evitar la sensació d'inseguretat social i legal que s'ha creat darrerament. Sobretot, ha dit, cal defugir d'aquesta idea de la revisió automatitzada que tanta controvèrsia ha generat.
La qüestió és que hi hagi un criteri unànim perquè no hi hagi, diguem-ne, disbauxa jurídica. I el cert és que la rebaixa del llindar mínim per se no implica automàticament que s'hagin de revisar aquestes condemnes. D'aquí la crítica al biaix, no?, masclista de la judicatura, que davant de totes les opcions jurídiques possibles ha adoptat la menys acorda amb l'esperit de la llei i amb els drets de les víctimes.
Serra no ha parlat d'una llei mal feta, sinó d'una norma sense manual d'instruccions que, com en d'altres reformes, s'anirà perfilant a partir dels criteris fixats per jurisprudència o bé unificats entre audiències, Fiscalia i Suprem.
Interior anuncia que ampliarà el pla d'acció contra les violències sexuals a l'oci a la resta d'àmbits. El departament ha fet avui balanç d'aquest pla. Els Mossos han instruït més de 3.000 fets relacionats amb la violència sexual fins a l'octubre de 2022, un 25% més que el 2019. David Alador, bona tarda.
Bona tarda. Així és, Lali. En aquest balanç del pla contra les violències sexuals, el conseller Elena ha destacat que els Mossos han instruït, com deia, de gener a l'octubre d'enguany, un total de 3.204 fets relacionats amb la violència sexual, una xifra que representa, com deia, un increment del 25% respecte al mateix període de l'any 2019. Pràcticament la meitat dels casos s'han registrat en un domicili, en un àmbit intrafamiliar, seguit de la via pública i altres espais d'oci. D'altra banda, la policia també ha comptabilitzat 51 casos d'agressions grupals, la majoria en espais vinculats a l'oci nocturn, ja sigui al carrer o a l'interior dels locals. Respecte al fenomen de les punxades, recordem que aquest estiu s'han registrat 206 denúncies. Com deies també, l'Ali, Joan Ignasi Elena ha anunciat que s'ampliarà el pla d'acció contra les violències sexuals a la resta d'àmbits, els Mossos d'Esquadra, per tant, passaran a tenir un pla de lluita global contra les violències sexuals, ha assegurat Elena, una Elena que, a més de compareixer ell mateix, també ha comparegut en aquesta roda de premsa la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tania Merge, a més de la portadora dels Mossos d'Esquadra, Montserrat Escoler. Després dels parlaments, s'ha projectat un mapping en aquesta roda de premsa des de la façana del Departament d'Interior en el marc de les accions previstes a motiu del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones, que, recordem, es commemora aquest pròxim divendres 25 de novembre.
Doncs gràcies, David, per aquesta darrera informació. Qüestions. Preocupació a l'Ebre per la proposició de llei que està a punt de tramitar-se i que pot bloquejar l'arribada dels fons de transició nuclear al territori. Avui s'han reunit d'urgència els 5 consells comarcals afectats, alcaldes i agents socials o econòmics per alertar de la pèrdua de competitivitat que significaria ampliar el radi d'implementació dels fons nuclears. Canal Terres de l'Ebre, Jonathan Farinyes.
Es celebra una nova reunió per la llei dels fons nuclears a la Ribera d'Ebre. Aquesta vegada amb tots els presidents dels consells comarcals afectats i els alcaldes d'un radi de 20 quilòmetres. L'objectiu ha estat compartir la situació i establir un posicionament conjunt davant la imminent tramitació de la proposició de llei. Els representants alerten de la pèrdua de competitivitat i de l'essència dels fons amb l'ampliació del radi dels municipis que optarien els fons. Xavier Faura, president del Consell Comarcal del Baix Ebre.
El que hem de fer és que aquest fons se destini estrictament al territori, perquè si no, no ho aconseguirem. És més senzill anar a posar una instal·lació fabril al polígon industrial del Francolí que posar-ho al del Molló. Per tant, el benefici econòmic, l'inversor només l'ha de tenir si està al costat de les centrals nuclears. Si no, no el pot tenir, perquè és que si no, no té sentit aquest fons nuclear.
A la trobada, els alcaldes i presidents dels consells comarcals han instat els grups parlamentaris a posar esmenes a la llei per retornar als acords i al reglament ja redactat i consensuat entre tots els municipis i agents implicats.
I encara al voltant de l'energia, actualment tan sols l'1% de tot el parc mòbil català és elèctric, però des de la Generalitat es treballa per arribar al 20% al 2030. De fet, les matriculacions de cotxes totalment elèctrics han augmentat un 30% en els últims 3 mesos. El creixement, però, no ha anat paral·lel a l'augment de punts de càrrega de la xarxa pública, un fet que situa Catalunya encara molt per darrere d'aquest d'altres països europeus en aposta pel vehicle elèctric. Joan Ferrer.
Avui dia a Catalunya hi ha uns 15.700 punts de recàrrega entre públics i privats, però per absorbir tots els nous vehicles que es vendran els propers anys, marques i concessionaris han marcat unes fites que no s'estan complint. Enguany hi hauria d'haver 45.000 punts de recàrrega, 30.000 més que els actuals, i de cara al 2030, 340.000. Joan Blancafort és secretari general del Gremi del Motor de Barcelona.
Sí que és cert que l'evolució s'està produint, però per arribar als indicadors que s'han marcat des d'Europa, anem per sota. I això és el que valorem amb preocupació.
Des de la Generalitat es reconeix que hi hauria d'haver més punts de recàrrega, tot i que es defensa que la nova mobilitat elèctrica passa per un canvi de paradigma. Segons Marta Morera, directora de l'Institut Català de l'Energia, la creació de punts de recàrrega dependrà sobretot de quants cotxes disposin de recàrrega vinculada, és a dir, que es puguin endollar a casa o en un lloc proper.
El que estem analitzant ara és quants vehicles tenen aquesta possibilitat de recàrrega vinculada i a partir d'aquí poder dimensionar quants punts de recàrrega més públics farien falta.
Morera també reconeix que l'actual potència de la xarxa elèctrica catalana no podria absorbir una flota de vehicles 100% elèctrica, però que s'està treballant per aconseguir-ho.
En clau política, la negociació dels pressupostos continua centrant l'agenda dels partits catalans a només 3 dies perquè es votin els comptes generals de l'Estat al Congrés. Sobre els pressupostos catalans, l'oposició continua reclamant informació detallada al govern per poder-se posicionar. Mont Carvajal.
El PSC assegura que una i altra negociació no estan vinculades. La portaveu Elia Tortolero acusa el president aragonès de lentitud.
El senyor Pere Aragonès ha de decidir quan ens envien la documentació i què, com i amb qui vol pactar aquests pressupostos o vol obrir aquesta negociació.
El portaveu dels comuns, Joan Mena, diu que després de la primera negociació dels pressupostos encara estan molt lluny d'un acord i que el govern fa salat.
És evident que aquesta minoria de govern va tard perquè tenim poc temps, però encara veiem marge per poder avançar en aquesta negociació.
I Esquerra Republicana es manté on era. La portaveu Marta Vilalta insisteix en que les aliances preferents no passen per al PSC.
I això passa, doncs, evidentment, pels grups parlamentaris de Junts, també dels comuns, d'en Comú Podem, i també, doncs, de la CUP, un nou cicle per guanyar.
D'altra banda, Esquerra Republicana rebutja suspendre els diputats Josep Maria Jové i Lluís Salvador, com va passar amb Laura Borràs, perquè diuen que el judici que se'ls ha obert és pel referèndum de l'1 d'octubre i no pas per corrupció.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'Ajuntament de Girona ha detectat més de 4.000 persones que viuen al carrer, en albergs, pisos ocupats o que pateixen exclusió residencial. Les dades s'extreuen de l'informe de sensellarisme. També han augmentat en un 43% les persones que dormen directament al carrer des de 2016. Ara el consistori busca la manera de fer un nou centre per donar-los suport. Girona FM, Pau Villafanyer.
ja han presentat el projecte per poder obtenir els fons Next Generation europeus i així crear un centre de baixa exigència que no tindria la necessitat d'un pla de treball i, per tant, seria només de suport a nivell de menjar i dormir per després, això sí, derivar-los a serveis de l'Ajuntament per solucionar la seva situació. Núria Vidora, de Drets Socials, explica que preferirien poder treballar sobre la prevenció.
Nosaltres el que ens agradaria poder treballar és amb les famílies, amb les persones, abans de que es trobin en situació d'exclusió residencial o amb l'etiqueta de sensellarisme, però sí que és veritat que les dades el que ens mostren és que els darrers anys hi ha hagut un augment de persones que ja es trobaven en situació d'habitatge fràgil, que lògicament en el moment que hi ha una crisi d'habitatge fràgil ràpidament poden passar en situació de sensellarisme, i persones que potser no es trobaven en aquesta situació i que ara s'hi veuen.
La regidora també ha demanat més recursos a la Generalitat davant l'efecte crida que diu fa Girona de persones sense llar de municipis propers, que els ajuntaments d'aquests no tenen recursos per poder proporcionar ajuda.
Encara un darrer apunt abans de cultura. Les Domus Romanes seran les protagonistes del 6è Tàrraco Bienal al Congrés Internacional d'Arqueologia i Món Antic de Tarragona. Se celebrarà a finals de novembre de l'any vinent. Tarragona Ràdio, Cristina Artacho.
La reunió Domus, la casa com a factor de romanització a les ciutats d'Hispània, buscarà parlar de com canvia el model de residència amb l'arribada dels romans a la península Ibèrica i com la Domus passa a ser el model d'habitatge generalitzat. El catedràtic d'Arqueologia i director del Comitè Científic de Tàrraco Bienal, Joaquín Ruiz de Arbulo, ha destacat que es tracta d'un tema de gran rellevància cultural, que sovint queda en l'oblit. Ruiz de Arbulo ha detallat que a Tarragona no podran estudiar cases completes, ja que no n'hi ha. Recorreran a grans residències de camp, que també seguien el model de les Domus, com la Vila dels Munts, Altafulla.
Els casos més significatius que tenim serien no tant aquí pròpiament a la ciutat, sinó és el món de les viles. Són aquestes grans residències que es fan al camp, però que el model arquitectònic que agafen és també el model d'aquestes cases.
El catedràtic ha estat acompanyat en l'acte del director de l'ICAC, Josep Maria Palet, que ha remarcat que fer una edició centrada en Tàrraco i la península Ibèrica és una oportunitat per arrelar la xarxa de col·laboració amb altres universitats espanyoles.
El Gremi d'Editors de Catalunya celebra aquest vespre la nit de l'edició. Serà al Teatre Romea, a Barcelona, on es lliurarà el Premi Atlàntida, el Memorial Lara, per una jove iniciativa empresarial del món del llibre, i el Premi de Traducció Àngel Crespo.
Josep Maria Pou rebrà el Premi Atlàntida en reconeixement als més de 50 anys de trajectòria teatral com a actor i director, i també per la seva tasca de traductor i adaptador. Pel que fa al 28è Memorial Fernando Lara, que atorga la Cambra del Llibre, recau aquest any en l'editorial de llibres infantils i juvenils il·lustrats Flamboyant. Finalment, el 25è Premi de Traducció serà otorgat a Pablo Martín Sánchez per la traducció del francès al castellà de l'obra L'Anomalia d'Hervé Letellier.
Precisament el sector editorial confia en el múscul aconseguit amb la incorporació de nous lectors i la tornada a les llibreries per fer front a un 2023 amb perspectives econòmiques incertes.
La fusió entre les distribuïdores Àgora i Punxes, que representen 210 segells editorials, ha provocat des de principis de setembre retards en l'arribada dels títols a llibreries i podrien portar problemes de cara a una campanya de Nadal.
Amb tot, el gremi confia que no afecti i es tanqui un bon any, tot i l'efecte negatiu de la moratòria del canvi curricular a l'ensenyament. David Navarro.
El segon semestre de l'any, el sector editorial ha patit la sacsejada produïda per la inflació i la pujada de tipus d'interès. De mitjana, els editors han incrementat un 3% el preu dels llibres, molt per sota de l'escalada de preus. Però la força que ha guanyat el sector després de la pandèmia i l'expectativa de vendes per Nadal fan que el president del gremi, Patrici Tixis, asseguri que es tancarà l'any amb bones xifres.
El fet de que els lectors tornin a les llibreries, el fet de que hi hagi molta gent jove que s'hagi incorporat a la lectura, el fet de que després de la pandèmia tinguem un mercat que és un 20% més gran del que era, bueno, ens dona una certa, diguéssim, cert muscle per afrontar el que vingui.
Això, tot i els problemes de distribució que la fusió entre les empreses, les Punxes i Àgora, ha provocat i que, segons el gremi, són en vies de solució. També ha tingut un impacte negatiu la moratòria del canvi curricular a l'ensenyament, que ha reduït substancialment els beneficis esperats per les editorials, que s'han quedat amb milers de llibres sense demanda.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Cadí La Seu ha presentat avui una reclamació al Comitè Nacional de Competició de la Federació Espanyola de Bàsquet per recórrer la darrera acció del partit d'aquest cap de setmana contra el Guernica de la Lliga Femenina. El club de La Seu d'Urgell considera que el triple que va donar la victòria a les basques va estar fora de temps. En cas que el recurs del conjunt urgellenc sigui escoltat i la federació els doni el partit per guanyat, les jugadores de Jordi Acerón patarien a 4 victòries amb l'Araski i l'Euskotren, que ocupen la 7a i 8a posició. De moment, però, aquest recurs, aquesta reclamació que ha fet efectiva a les últimes hores el Cadí La Seu davant el Comitè Nacional de la Competició de la Federació Espanyola de Bàsquet. Encara en el món de la cistella també és notícia, s'ha fet oficial en el dia d'avui. L'Espar Girona ha oficialitzat el comiat de la jugadora nord-americana Crystal Bradford, que no comptava en els esquemes del tècnic Bernat Canut, com s'ha constatat en els últims partits de competició, tant a l'Eurolliga femenina com a la Lliga femenina. I el Joventut de Badalona viu la ressaca d'una nit màgica viscuda ahir, amb la victòria sobre el Barça en el derbi català, en el duel català a la Lliga ACB. La d'ahir va ser la segona derrota seguida del Futbol Club Barcelona, comptant la de l'Eurolliga, i la quarta victòria de la penya a l'ACB. Andrés Feliz, jugador del Joventut de Badalona, en declaracions a l'Enjoc de la Xarxa.
Siempre que viene otra gente a apoyarnos, siempre nos das un plus y lo necesitamos durante toda la temporada. Como tú has dicho, no hemos empezado de la manera que queríamos, pero poco a poco iremos cogiendo el ritmo para seguir y llegar al objetivo que era mejorar desde el año pasado.
Avui s'ha fet el sorteig de la segona fase de grups de la Champions femenina de waterpolo, en què hi haurà un duel fratricida entre els millors dos clubs catalans, com són l'Astralpool Club Natació Sabadell i la Solim Centre Natació Mataró. Els dos equips catalans coincidiran en el grup B, a Eger, a Hongria, amb el mateix conjunt anfitrió del Tigre, i el Ferencváros d'Hongria, el conjunt de Budapest. La competició es disputarà del 9 a l'11 de desembre i els dos primers de cada grup accediran als quarts de final de la màxima competició continental. Els classificats en tercer i quart lloc proseguiran el seu periple a l'Eurocup, a la segona competició continental. I el Club Esportiu Mediterrani, que recordem, havia estat segon en la preliminar disputada aquests darrers dies a la piscina Josep Vallès de la capital catalana, s'haurà de desplaçar a Budapest. Està enquadrat al grup C. Més aspectes a tenir en compte, recordem, ha començat el Mundial de Qatar de futbol i ho ha fet amb polèmica creixent. Les seleccions d'Anglaterra, els Països Baixos i Gales, Bèlgica, Alemanya, Dinamarca i Suïssa s'han fet enrere i han decidit no portar el braçalet amb la bandera de l'Arc de Sant Martí en protesta per la vulneració dels drets humans al país asiàtic envers el col·lectiu LGTBI. La FIFA amenaça amb treure targeta groga al capità de l'equip si porten el símbol, i les diferents seleccions han emès un comunicat en què no volen exposar els seus jugadors a sancions esportives.
Gràcies, Joan. Fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Raül Garreta al control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Joan Barberà als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giré. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
No més por. No més violència. No més víctimes. Només dones lliures. Volem els carrers de pobles i ciutats lliures de violències masclistes. 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Diputació de Barcelona.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. A l'Embaladits ens agrada sentir com llegiu poesia, però quan sou vosaltres els que escriviu la poesia, a més, ens ompliu de felicitat.
Avui sentirem una poesia preciosa que parla d'un país ple de bellesa i que l'ha escrit la Diana Diestro Aguilar, de quart de primària de l'escola Richmond International School, de les Roquetes de Sant Pere de Ribes.
Hola, embaladits. Em dic Diana i vaig al quart de primària de l'escola Richmond International School de les Roquetes, de Sant Pere de Ribes. El poema que llegiré es diu Colòmbia. Aquest és un poema que parla del meu país. El vaig escriure a la classe de català. Espero que us agradi. Un país molt i aquí la tristesa no cal. El groc representa la riquesa, la qual és grandesa. El mar és color blau, magnífic com una clau. L'últim és el vermell, com de la sang, de la força i el cervell. També hi ha molts animals, que són peculiars i especials. Un país molt tropical i aquí la tristesa no cal.
Moltíssimes gràcies, Diana. Ens encanta el teu país i et donem les gràcies per haver escrit aquest preciós poema. Fins al proper Embaladits. Adeu.
Adeu, Embaladits.
Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
La xarxa de comunicació local. No sé si aún me...